Ràdio Vilafranca.
Reprenem el tema de la setmana dedicat a la prevenció i extinció d'incendis. Ara, tot fent tertúlia. Lourdes, primer recorda'ns els convidats que ens acompanyen aquest matí.
Doncs sí, i tant. Per una banda tenim a l'Oriol Carbonell, sots cap del parc de bombers de voluntaris de Gelida. Molt bon dia, Oriol.
Bon dia, què tal?
Bé, tenim a l'Albert Montaner, de l'ADF local. Molt bon dia, Albert.
Hola, hola, bon dia.
Xavi Ortiz, secretari de la Federació Penedès Garraf de les ADF, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim aquí els estudis de Domens, Òscar Saladier, bomber voluntari.
Bon dia a tothom.
A veure, jo ara estava parlant, ara entrem en el moment per mi més divertit, perquè és quan poseu coses en comú vosaltres, però amb l'Òscar parlàvem fora de micros, que a mi no, és a dir, no m'acaba d'entrar al cap i que jo sé que sou bombers voluntaris des de, que sóc periodista, com qui diu, que hi hagi aquesta diferenciació, és a dir, que tingueu la vostra feina però que us jugueu el tipo anant a prevenció, a apagar incendis i no ho acabo de trobar just. No sé si esteu d'acord amb mi o no, perquè que cobreu X euros l'hora en comparació al que cobren un bomber funcionari, jo just no ho acabo de veure, eh? Però aquí maneu vosaltres. A veure qui es llença a la piscina.
Oriol, comença tu.
Vaya sal més gran que tinc que fer, eh? Vaya malo. Ostres, pues a veure, és un debat molt polític i vull ser políticament correcte. A veure, bàsicament, estàs aquí a Bombers Voluntaris perquè t'agrada, perquè t'apassiona, i quan algú que t'agrada i t'apassiona, doncs no mires a vegades les remuneracions, les condicions i tal. Què és injust, doncs? Que podria ser més just, sí. Que és injust, doncs, bueno, doncs suposo que també. Que històricament ha funcionat així, sí, Catalunya ha tingut bombers voluntaris durant molt de temps i d'aquí ha vingut, no?, aquest model. Que s'hauria de modernitzar? Doncs pues sí, jo crec que també. Aquí sí que em mullo. Jo crec que a la societat de dia d'avui doncs, necessita una actualització de model, que aquí ja estem treballant, que tenim ganes de treballar sobre un canvi de model i hi ha molta gent amb molta empenta i que propostes en fem i que en seguirem fent i que al final el que volem és que la societat tingui un cos a l'alçada, que el té, però que el podríem acabar-lo de millorar. Que hem de lidiar amb moltes coses voluntaris? Doncs sí. Aquí ja ho he dit al principi, no? Invertim molt d'esforç. I ens la juguem, també. Volem un canvi? Doncs sí, podríem millorar a nivell social el que té. El que donem, no?, com a bombers. No sé el meu company què opina. A veure què...
Sí, a veure, som bombers voluntaris i, per tant, nosaltres tenim, crec que també ho has dit a l'inici, Oriol, que nosaltres tenim la nostra professió i que som bombers voluntaris i que hi ha uns altres bombers que són de professió bombers. I, per tant, bé, som bombers voluntaris. La qüestió, jo, va més que el que cobrem o deixem de cobrar i les equiparacions de sous i de diners, va en relació al model, com diu l'Oriol, i és el tema de que de fa 30 i pico d'anys, no?, que jo fa que soc bomber voluntari, a l'actualitat doncs ha canviat molt el territori, els serveis, la freqüència d'alguns serveis, i que se mos ha de demanar als bombers voluntaris unes exigències per tal de poder donar resposta positiva i adequada als serveis als quals actuem, i que aquesta resposta positiva i actuada serà si estem ben formats, i per tal d'estar ben formats estem invertir un munt de temps, que en alguns casos se pot tindre i en alguns altres no, i per tant, a meu entendre, hi ha una certa contradicció o entra en conflicte el que és ser bomber voluntari o ser voluntari d'alguna cosa, com ara bombers, amb les necessitats i les exigències que a un bomber, sigui voluntari o funcionari, se li haurien d'exigir.
Algú més que es mulli?
Bueno, en aquest cas, per part nostra de les ADF, és, clar, no és gaire el nostre territori, però sí que veiem, o si intentem comparar amb altres models d'altres països, pues seria interessant que reformular el nostre model. Jo crec que com m'ha comentat un dels companys, bueno, de bombers voluntaris, que seria necessari fer un canvi. Si agafem el model alemany, el 10% dels bombers són professionals, el 90% són voluntaris, i en 100.000 bombers, 10.000 són professionals. El model francès és molt semblant al català. Però sí, des de luego entenem que la societat, o sobretot amb els canvis que ha hagut, com ha comentat, dels anys que porta com a voluntari, que hauria d'haver-hi una reformulació i adaptar-lo molt més a l'àmbit en el qual ara estem.
Mm-hmm. Algú més? No. Vale. Següent pregunta. Què us motiva o què us va motivar en el seu moment estar com a bomber voluntari o estar en una ADF?
Bé, en el meu cas, jo ara des del 2007 normalment estic al parc de Sant Jaume dels Domenys, però vaig començar als inicis dels 90 al parc de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, la regió d'emergències de Terres de l'Ebre, llavors era Brigada de Tarragona tot. Bueno, el terme de Tivissa és molt gran i als anys 80, inicis del 90, incendis, i bé, quan se va crear el parc, doncs quan va haver l'oportunitat de formar part del parc de bombers voluntaris del poble on vaig néixer, doncs bueno, vaig fer la sol·licitud i vaig ingressar al parc pel fet de mirar de contribuir amb el possible amb la lluita contra els incendis forestals. El que passa que després, com ha dit l'Oriol a l'inici, els bombers voluntaris no únicament ens centrem en incendis forestals, sinó que hi ha un ventall de serveis dels quals actuem. Uh-huh.
Algú més? Albert, Xavi,
sí.
Oriol...
Jo recordo, no sé, recordo l'any exactament, però devia ser el 2006 o el 2007 que es va cremar el castell d'Olèrdola. Jo m'ho mirava des de casa, era petit, i hi havia el meu pare amb els bombers voluntaris d'Olèrdola allà al castell, veia les flames des de casa i aquell dia em va quedar gravat a foc, mai millor dit. I pues, d'aquell dia pues, sempre estat implicats amb aquestes coses i de moment fins avui implicats amb tot el que es pot.
Uh-huh. Xavi?
Bueno, en el meu cas, evidentment, jo vivia en el poble petitet, un agregat a Massarboners, enmig del bosc, on en aquella època, estic parlant que sóc membre fundador de l'ADF, fa ara ja 35 anys que estic fent tasques de voluntariat relacionades a conservar els boscos que ens rodejaven el poble. I en el 94 el foc ens va arribar pràcticament a les portes i bombers... Ha canviat molt el sistema d'extinció, evidentment, des de luego. Abans es seguia amb el foc, ara també, no? Però les tècniques han canviat moltíssim. I la sensació de que sempre, contra més siguem, i més formats per a afrontar una emergència com aquesta, pues molt millor. I el fet de sempre de mirar al voltant teu des de casa i veure el bosc, pues sempre ho he preferit i sempre he considerat que tenia que fer alguna cosa perquè així es conservés.
Uh-huh. Oriol?
Bueno, jo coincideixo molt amb els companys, amb tots. Bàsicament, pues, per què estàs aquí? Pues perquè... Tens, bueno, també, mira, diré que al marge del sentiment, no?, de tot això, de què t'agrada, què tal, qual, al final, pues, quan t'ho plantes a la vida, quines aptituds i actituds tens tu, no?, com a persona, quan les analitzes i les avalues, dius, hòsties, en què encaixes? I veus que encaixes amb això, no?, amb el cos de les emergències. I personalment, pues, és el que em va passar, no? Jo des de molt petit que m'agrada bombers i vaig considerar que les aptituds i actituds que tinc pues, encaixaven en aquest perfil. I com jo, com tots els meus companys, eh? I va ser per al que em vaig llançar a la piscina.
Perquè, clar, és a dir, em sembla fantàstic el voluntariat, però no ho vau pensar o heu pensat algun moment dir, ostres, allò que m'agrada convertir-ho a la meva professió?
Jo personalment sí, jo encara...
Tu personalment sí?
Sí, claro. Sí, sí,
I, jo personalment sí. I què t'ha fet tirar enrere? O no, no fer enrere. El pas?
Jo tiro endavant. Jo actualment continuo intentant entrar...
Continues, o sigui, jo, perdona, però, la meva ignorància.
No, tranquil·la, en aquest punt. Menys. No, ni molt menys.
És a dir, ho estàs lluitant.
Sí. Al final, el tema de les oposicions va com va, no? Moltes vegades et quedes per 0,8, et quedes a un passet i l'únic que has de fer és tenir clar que és una carrera de resistència, no de velocitat, i mantenir sempre la constància i la motivació, que és el meu cas.
Déu-n'hi-do. Ho aconseguiràs seguríssim.
Gràcies.
Estic convençuda.
No ho dubto.
Així de clar.
És jove encara.
Ai. Juventud acumulada, eh?
No, i si té aquesta, diguem, aquest interior de que li agrada, pues, ho hem de desitjar que tinguem professionals com ell.
La resta no us ho heu plantejat mai?
Sí, parlo jo, per mi, no, mai se m'ha passat pel cap... la professió, l'admiro moltíssim. Jo crec que són herois, literalment, no? Perquè una cosa és enfrontar-te en un foc forestal, que se't crema d'alguna manera pues, un bosc, que t'omple de sentiment, però clar, ells toquen tota mena d'emergències, des de rescats, des d'un accident de tràfic. No sé si jo seria lo suficient fort per assumir aquest, tot aquest impacte d'aquesta emergència. Evidentment, en aquell moment t'hi ficaries de cap, no? Però no sé si... I no m'ho vaig plantejar mai, això sí, el fet de poder dedicar a la meva part a el que és la comunitat per aconseguir que continuï bé el bosc, pues, això sí. Però no me l'he plantejat mai. Uh-huh.
No, en el meu cas, tampoc. Jo vaig entrar de bomber voluntari quan encara estava estudiant a la universitat, però vaig tindre clar que el que volia era quedar-me a la universitat i no fer carrera professional com a bomber o en serveis d'emergències, i per tant m'he anat compaginant la meva professió amb l'activitat en tant que bomber voluntari.
Us llenço dues preguntes. Una és... Quan aneu allà on heu d'anar, teniu por? I la segona, quan veieu coses o incendis, com a millor dit, quan veieu el que està passant, per exemple, aquí a Baix Ebre, què sentiu? Aniríeu corrents cap allà? Què heu d'esperar? Com funciona? Ostres, avui no esteu gaire...
Sí, això de no veure moltes cares fa difícil també les intervencions.
És complicat, és veritat, perquè qui comença primer, no? Vinga, va, Oriol.
Jo? Va, gràcies, companys, perdona'm el torn. A veure, totes les preguntes són molt bones, hi ha molta qualitat. Què vols anar per suposat? O sigui, tothom que té aquest sentiment, i jo crec que els meus companys que estem avui tots parlant estarien avui a Pauls, si no ho estaran després o si no ho estaran demà. Jo crec que, per descomptat, que quan veus qualsevol episodi que pateix Catalunya al nivell que sigui, vols estar allà per entregar pues, la teva petita part, que suma en aquest gran engranatge. I després, quan veus coses impactants, doncs bueno, jo crec que al final a la trajectòria de la teva vida t'ha anat construint per anar veient aquestes situacions i que a la teva maleta d'eines, doncs, a dins, tens diversos elements per gestionar aquestes situacions que t'has anat forjant, no?, al llarg de la teva vida. I després hi ha una cosa molt interessant i molt important i no podem oblidar que al final quan vius aquest tipus de situacions sempre tens al costat un company amb més experiència que tu, que et pot aportar, et pot donar i et pot ajudar en aquest moment. Si parlem d'aquests moments que has comentat.
Mm-hmm. Perquè por? Hi ha por o no?
Jo no. Respecte sempre.
Respecte.
Por, por, de moment, no. Respecte, sí. Tu estàs en una muntanya que està l'incendi desenvolupant-se, sempre tens tots els sentiments, tots els sentits actius, però els tens preparats per analitzar, per estar constantment programant la teva zona segura, has d'estar constantment maquinant el teu cap cap a la seguretat, cap al respecte sempre. O sigui, por no, jo personalment no. És aquella aura que tens de que et fa estar alerta i que li poses tots els sentits on te toca en aquell moment.
Mm-hmm. Sí,
estic totalment d'acord, és el respecte por, no? Potser quan ets més jove ets més inconscient, però per això hi ha els més veterans que ho atemperen tot, però al llarg dels anys amb l'experiència acumulada, ja sigui directa o bé experiències que t'expliquen tercers, doncs el que fas és jo tindre el respecte i fer segons quines coses, evitar segons quines altres i reduir el risc, perquè d'experiències negatives n'hem tingut i hem perdut companys amb tot tipus de serveis, ja siguin incendis forestals o també amb incendis d'indústria. Per tant, el risc hi és i, per tant, el respecte i fer les coses bé, que per això estem formats, és la manera d'evitar els riscos. Qui té por és ma mare. Jo tinc més de 50. Sí, jo tinc 54 anys.
Aquesta és bona.
Jo tinc 54 anys i quan hi ha algun incendi gros, ma mare truca a la meva dona i li diu que està l'Òscar al foc aquest, que està l'Òscar amb aquesta indústria. I pues, la meva dona li diu si soc o no hi soc. La que es preocupa més per mi és ma mare encara.
Però és molt maco,
eh? Les mares sempre patiran, sempre.
Sí. Déu-n'hi-do. Xavi?
Bueno, antes... És respecte, eh? Perquè tots els que hem estat en un incendi hem tingut les flames pràcticament a tocar, com se t'agarra la flama a la copa del pi i tu pues, tires amunt i amb consciència de que tens uns companys a darrere, de que has estat format per un moment dado, però por és sobretot molt, molt de respecte, perquè si tinguessis por ja no aniries. Mm-hmm. I sí, en aquests moments tinc el WhatsApp ple de companys que, bueno, com està això de Paul, si podrem anar, si ens deixaran anar, si podrem ajudar d'alguna manera, aunque sigui al cap, digo, a la cua. En l'incendi de Sagarra se'ns va demanar ajuda i des de la Federació Penedès Garraf es van enviar 5 vehicles passants, per dir-ho així, 2 vehicles que tenim que tenen cisterna d'uns 12.500 litros, 3 camions BRPs, tipus BRPs com a bombers, per ajudar en el que seria... Pues, i estem esperant que ens diguin, perquè està molt clar que una emergència... necessita una coordinació dels efectius. I anar per anar no té sentit perquè ens farem nosa, per la qual sempre ha d'haver-hi una coordinació, com bé comentaven, de que hem de fer cas al qui fa el comandament i nosaltres no hem de fer nosa, hem de fer tot el possible per ajudar, però sí, ens agradaria estar quan sigui. Quan ens diguin, automàticament segur que estem muntant el comboi per anar a ajudar els companys que estan patint aquest foc a les Terres de l'Ebre.
Albert?
Bueno, en cas d'un incendi s'hi ha de tenir sempre respecte. Por, aquest sentiment no, crec que la majoria no ens passa pel cap, però sí el respecte i sempre analitzar la situació per treballar de forma segura, perquè si no ens hi posaríem. I a casa pateixen i és normal que pateixin i la preocupació la tenen aquí.
Uh-huh. En relació a que s'ha comentat dels recursos, pensem que la gestió dels recursos és molt important, no tant per la quantitat que enviem paüls, sinó perquè el risc aquí encara hi és i, per tant, el que no podem deixar és descobert una zona, perquè si enviem tot cap allà baix, aquí si surt un incendi... Per tant, òbviament, s'ha d'enviar recursos i per això el sistema és de tota Catalunya, el màxim de recursos possibles, però sense deixar excessivament descoberta la resta de zones. I això em penso que tothom ho pot entendre.
Sí,
per tant,
això ho tenim molt... Des de la federació ho tenim molt, molt clar. En aquests moments hem avisat a tothom compte que estigui molt alerta, perquè evidentment la meitat dels bombers, bueno, una gran quantitat de parts s'han desplaçat vehicles, per la qual aquí no tenim tanta gent i la federació disposa de 110 vehicles. En aquest cas a la Segarra vam enviar 4 o 5, 5 si no me'l recordo. Vull dir que no, això està molt clar i cada cop molt més, eh? No, és vital, diguem-ho així, que quan tenim una emergència com aquesta, que tot el territori estigui cobert, no podem desprotegir-lo.
Sí, no, una pregunta... Ai, disculpa, perdó.
No, en el cas de l'incendi de la Serreta encara no està extingit. O sigui, ahir al vespre remenàvem encara fumaroles i de més, per tant, sempre has de tenir un ull posat amb aquests incendis que fins, suposo, aquí 48 hores no es donarà per extingir.
Clar, jo us anava... És a dir, els que són periodistes, més o menys, el vostre argot, el vostre llenguatge d'estabilitzat, extingit, més o menys el tenim controlat, però ara que, malauradament, doncs és notícia el que està passant allà baix... Jo us faria dues preguntes per finalitzar, perquè ens queden 4 minuts escassos. És, quina situació hi ha per davant? Què es pot esperar de que si s'acaba aviat o no? Suposo que el tema del vent és un dels temes. I com és possible, tot i que aquesta pregunta jo li he fet abans fora de micro a l'Òscar, és com és possible que travessi l'Ebre?
Sap nedar.
Són intel·ligents.
No, bueno, és...
Bueno, és senzill, eh?
S'ha parlat dels lo que són els focus secundaris, que potser els companys també poden explicar molt millor.
Jo l'he explicat en privat, o sigui, expliqueu-li vosaltres ara.
No, en aquest cas, si observes, quan veus aquest incendi o quan veus les fotografies, veus un gran núvol que, en funció del vent, se'n va cap a la dreta, cap a l'esquerra o cap allà on sigo. Aquest núvol pues, porta guspiretes, porta les fulles de pi, porta tot molt incandescent i, a més, està ressecant cap allà on es dirigeix, per la qual encara està baixant la humitat relativa de tota la massa forestal que té davant i quan aquest núvol ja no té tanta força, cau en aquestes guspires i pot encendre a 100 metres, 200 metres, han hagut casos de focs secundaris, que el mateix incendi amb aquestes guspiretes, no, ens està encenent el foc a més de 500 i 600 metres d'on està l'incendi. I és per això que, malauradament, a l'Ebre no fa 600 metres d'amplada.
No, Déu-n'hi-do. No sé si voleu comentar alguna coseta més.
Bueno, també hi ha hagut un factor que és... o sigui, tu per una carretera convencional circules a 90 km/h, doncs aquestes nits han hagut ràfegues de vent a 90 km/h. O sigui, això ha sigut un dels principals detonants perquè hagi saltat, també. El company m'ha explicat un dels punts molt bé, que és el focus secundari, la creació, el núvol de convecció, i també hem de tenir en compte que han hagut ratxes de vent molt intenses.
I més en aquella zona, no? Que
clar.
És el Mistral, no? El vent de Mistral.
Mistral.
Déu-n'hi-do.
El vent de dalt, que n'hi diuen.
Sí.
Quan de llos, li diuen així.
Quan bufa. Ella, el cotxe, alguna vegada, la PC7 era... Uf, se m'anava. Un plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa. Recordem que ens han acompanyat l'Oriol Carbonell, sotscap del Parc de Bombers Voluntaris de Gelida. Teníem també l'Albert Montaner, de l'ADF local d'Olèrdola, el Xavi Ortiz, secretari de la Federació Penedès Garraf de la SADF, i l'Òscar Saladier, bomber voluntari. Moltíssimes gràcies per la tasca que feu. Gràcies per haver estat avui en un dia tan crític com era el que era, doncs amb la vista i tots els sentits posats a pauls, i a continuar amb aquesta gran feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies, moltes gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. El Penedès viurà la sisena festa de la Verema amb el component gastronòmic com a reclam en l'any que la cultura és regió mundial de la gastronomia. El mes de setembre el Penedès tornarà a viure la festa de la Verema, una celebració enogastronòmica que posa en valor la cultura del vi, el paisatge i la cuina local a través de 18 activitats en 17 cellers de la ruta del vi del Penedès. Tal i com explicava en roda de premsa celebrada ahir la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Núria Sala, l'objectiu és seguir posicionant la destinació a través del detall. Un any més, el component gastronòmic tindrà una gran importància en la festa de la Verema, coincidint amb l'any en què Catalunya ha estat reconeguda com a regió mundial de la gastronomia. Les primeres activitats comencen el 30 d'agost, però la majoria es concentren els caps de setmana dels 13 i 14 i 20 i 21 de setembre. Torna la Fira d'Artesania aquest estiu al Passeig Marítim de Cunit. Tindrà lloc tots els divendres i dissabtes de l'11 de juliol al 23 d'agost en horari de 6 de la tarda a la mitjanit. Un any més, l'estiu a Cunit ve acompanyat de la tradicional Fira d'Artesania, una cita consolidada al calendari estival que omple el Passeig Marítim d'Artesania, creativitat i ambient familiar. La fira tindrà lloc tots els divendres i dissabtes de l'11 de juliol al 23 d'agost en horari de 6 de la tarda a la mitjanit. El tram comprès entre el carrer Les Sorres i l'avinguda Juli César. Destacant l'espectacle itinerant Circ i Foc, una proposta visual i participativa pensada per al públic familiar. Aquest espectacle tindrà lloc els dies 12, 19 i 26 de juliol i 9, 16 i 23 d'agost, amb dues sessions cada dia, a les 8 del vespre i a 9:45 de la nit. Capta de la Festa Major de Moja aquest dijous i divendres. La Festa Major de Moja escalfa motors i aquesta mateixa setmana ja es podrà començar a tastar el seu ambient. I és que dijous i divendres la Comissió de Festes realitzarà pels carrers del poble la capta oferint el programa i regals atractius relacionats amb la Festa Major. Mireia Buscà, de la Comissió de Festes, explicava que per només 20 euros es podrà col·laborar amb la festa, obtenir el programa i rebre un kit de la Festa Major, que inclou la bossa de roba amb el disseny de la imatge de la festa d'aquest 2025, una ampolla de vi, una ampolla per beure, ulleres de sol i alguna sorpresa. La capta tindrà acompanyament musical i es preveu realitzar a partir de les 7 de la tarda amb sortida des de la plaça de l'Església. Hi haurà un punt fix de venda a la rotonda d'accés a la carretera de Vilafranca. I acabem explicant-vos que Òscar Tovella, de Cal Camilo, a Torrelavit, ha rebut un premi a la millor pastisseria en entorn rural. En el marc del 50è aniversari de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, celebrada el 30 de juny al Centre Cultural del Born i presentada per Eloi Vila, es va reconèixer la tasca una selecció de professors, pastissers i pastisseries de la província de Barcelona i la província de Girona, entre ells Òscar Tovella, de Cal Camilo, a Torrelavit, reconeixent la perseverança i creativitat de la pastisseria a l'entorn rural. Tovella ja fa 30 anys que va acabar els seus estudis a l'Escola de Pastisseria i des de llavors que treballa innovant a l'obrador de Torrelavit, el negoci familiar i centenari de Cal Camilo. A més, des de fa 16 anys també ofereix els seus productes a la xocolateria Ivori de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. Aquesta és una setmana de comiats al Penedès en xarxa. Avui tenim el darrer lliurament de la temporada de la secció El Pupitre amb la pedagoga i referent educativa Carme Hurtoll. Avui, amb reflexions útils sobre l'educació emocional. Per saber-ne més i aviam què ens diu la Carme, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, ens acompanya la Carme Hurtoll, mestra de mestres. Què tal, Carme?
Molt bon dia. Bé.
Darrera secció d'aquesta temporada del Pupitre. De què anirà avui el Pupitre? De què parlarem?
Mira, avui aquest mes de juliol al Pupitre parlarem d'educació emocional. De fet, és una de les claus del benestar i ajuda per un bon desenvolupament integral tant dels infants com els joves i també dels grans. L'Eva Bach, que és una pedagoga i entesa en educació emocional, ens diu que qui estima de veritat et convidarà a dialogar amb totes les teves emocions. I, de fet, ja ho deia també Daniel Goleman, autor d'Intel·ligències emocionals, les emocions són el llenguatge emocional del cor. Si no les escoltem, no podrem entendre'ns.
I quins diríem que són els objectius i les competències fonamentals de l'educació emocional?
Els objectius de l'educació emocional es centren en desenvolupar les competències de cada persona per tal de que es puguin experimentar i prendre consciència de les pròpies emocions que té cadascú i, sobretot, poder identificar tot allò que sentim en les diferents situacions que ens porta la vida i així poder gestionar de la millor manera possible tot allò que se'ns presenta cada dia. Sabem que és molt important, per fer-ho, fomentar en cada persona una autoestima sana, potenciar una imatge positiva de si mateix i acceptar i també fomentar les pròpies capacitats, sobretot la confiança en un mateix o en una mateixa. Una imprescindible també és reconèixer i saber expressar tant les emocions pròpies com les alienes, per tant, d'aprendre a comunicar-se d'una manera assertiva i resoldre qualsevol conflicte o situació de manera pacífica. Un altre objectiu important seria desenvolupar l'empatia, així com la consciència social, per entendre millor les emocions dels altres i actuar amb respecte i sensibilitat per tal de treballar, per millorar en tot el que puguem les relacions de convivència, les relacions interpersonals, vaja. I altres importants serien també promoure actituds positives davant la vida i desenvolupar l'optimisme, perquè quan calgui afrontar dificultats i superar reptes que se'ns presentin, l'optimisme és importantíssim. Aquestes, entre moltes altres, podrien ser algunes de les finalitats i objectius de l'educació més emocional. Deia Brown, una investigadora sobre emocions, que el primer pas per la gestió emocional és reconèixer què sents i donar-te permís per sentir-ho.
I en quin moment cal treballar i reconèixer les emocions, sobretot en infants i joves?
Amb els infants, de fet, en totes. Però potser destacaria més en els moments de joc, fent activitats que poden ajudar, com podria ser el mostrar imatges o dibuixos amb cares per identificar les emocions, com l'alegria, la tristesa, la ràbia, la por, i a partir d'aquí parlar-ne, treballar-ho, segons les necessitats de cadascú. També creant espais de joc, com els termòmetres emocionals, això a les escoles es fa molt, on els nois i noies cada dia o els dies acordats de la setmana marquen en un termòmetre com se senten i expliquen una mica el perquè d'aquells sentiments mostrats, creant espais d'escolta i de conversa. Això es fa als centres educatius, però també es pot fer i es fa a les cases. Amb els adolescents es pot introduir també el diari emocional, on poden escriure com s'han sentit alguna cosa de les que els ha passat o aspectes que volen destacar d'ells o del seu entorn, identificar-ne les causes i també utilitzar aquell diari per tal que, de manera voluntària, després es puguin debatre les situacions i parlar i conversar sobre el que ha sentit cadascú, creant espais a l'escola, a l'institut, de diàleg, on compartir informacions que els hi passen i fer-ho, sobretot, d'una forma clara i creativa. Aquestes activitats segur que afavoreixen i potencien la confiança, la responsabilitat i enforteixen la seva autonomia. De fet, el psicòleg motivacional Darn escriu: quan canvio la manera de mirar les coses que miro canvien. Amb el treball de les emocions també passa això.
I per gestionar-ho des de casa i des dels centres educatius, com es pot fer? Què pot anar bé a nivell tan individual com col·lectiu?
Mira, l'educació emocional ens ofereix i ens permet disposar d'eines senzilles per poder viure d'una manera més plena i sana, i a més ens aporta benestar tant a nivell individual com col·lectiu. A casa és molt important parlar i escoltar-nos els uns als altres. Compartir la importància tant en els infants com en els joves de fomentar les relacions saludables per buscar d'aquesta manera les maneres de prevenir conflictes, que és essencial per presentar i afavorir una convivència respectuosa. I si fem això, ja tenim molt de guanyat, perquè normalment ens ajuda a saber expressar i gestionar com ens sentim, què ens ha pogut provocar un sentiment o un altre, ens ajuda a entendre que totes les emocions són necessàries i ens fa veure que tots aquests conceptes claus que anem desenvolupant en el dia a dia es poden anar treballant tant a casa com a les aules dels centres educatius. També hi ha moltes altres estratègies de gestió d'emocions que sabem que funcionen i que sabem que són necessàries, com el treball amb la respiració, la relaxació, el tracte amable, el tenir cura del clima emocional del grup, tant a les classes, amb les famílies, com a les aules, com a tot arreu. Fer-ho ajuda les criatures a desenvolupar la seva intel·ligència emocional i poden així anar avançant i sentir-se autors del seu creixement personal. Cal dir que és important compartir en aquest aspecte que el model que donem les persones adultes a la mainada és clau, ja que normalment aprenen per neurones mirall, el que en diem el testimoniatge. Encara que també és del tot indispensable la reflexió i l'entrenament de diferents estratègies i així poder-les aplicar en el dia a dia.
Una pregunta global, difícil segurament de respondre. Quan parlem d'emocions, de què parlem? Què són les emocions? Les podem definir d'alguna manera?
Diuen que les emocions són com el motor que ens mou. Són mecanismes involuntaris que ens ajuden a actuar amb la rapidesa i que funcionen de manera immediata. Clàudia Bruna, una psicòloga i autora de llibres sobre educació emocional, escriu: les emocions no són ni bones ni dolentes, són guies. De fet, les emocions poden ser agradables o menys, però el que és cert és que totes ens serveixen per alguna cosa i són molt necessàries per viure. Fixa't, darrere de cada conducta de les coses que fem i que ens passen, hi ha una emoció. Posem exemples. La por. A vegades ens ajuda a ser prudents. La tristor. En algunes ocasions ens guia cap a saber demanar ajuda o a tancar alguna etapa de la vida. L'enveja. Encara que no ho sembli, ens pot moure a superar-nos. Fins i tot hi ha estudis que demostren que mentre la raó ens ajuda a valorar els pros i els contres de qualsevol decisió, és normalment l'emoció la que decanta la decisió final. Quan alguna criatura petita o una de més gran no actua o no fa el que se li demana i ens contradiu, a vegades sembla que molesti, però potser el que ens dona és entendre que necessita cridar l'atenció per alguna cosa, que necessita que estem per ells. O si veiem que s'aïlla, hem de començar a preguntar-nos i a preguntar-li què li passa, perquè segurament algunes emocions l'estan movent i necessita l'acompanyament d'algun adult. Quan ho detectem i l'ajudem a identificar-la, pot trobar a saber d'on li ve el seu malestar, que podrem encarrilar-lo a buscar solucions al màxim d'encertades i positives.
I què passa quan les emocions són tan intenses que ens costa gestionar-les de manera efectiva i ens desborden?
Quan passa això, és necessari intervenir, perquè poden afectar molts nivells, a nivell mental, social i fins i tot a nivell físic. Si sentim que ens sentim diferents, o perquè hi ha alguna cosa que ens provoca sudoració, una pressió arterial elevada, un augment del ritme cardíac, dolor corporal, com mal de cap o mal d'estómac, o ens ocasiona problemes al menjar o al dormir, com dèiem, hem d'actuar el més ràpid possible, perquè aquestes són algunes de les respostes que el cos ens dona davant de l'ansietat o de l'estrès. i estan relacionades amb el sistema nerviós i moltes vegades també amb les emocions. De fet, quan estem alterats, en molts casos, la respiració és clau. Ens permet calmar el cos i de retruc el pensament i l'emoció, ja que tots tres estan relacionats i vinculats. Per això és tan important que davant de situacions difícils va molt bé aturar-nos, respirar i preguntar-nos què m'està passant o quin problema tinc, com em sento i un cop detectat, què puc fer, com ho puc fer. La respiració ens ajuda a tranquil·litzar-nos, a escoltar les emocions i ens acostarà una mica més a poder respondre aquestes preguntes d'una manera segurament més encertada.
I, de fet, ja ho fem, ho estem fent també en aquesta conversa. Es poden posar nom a les emocions, no, Carme?
Sí, posar nom a cada emoció i identificar-les fa que les puguem gestionar millor i que puguem actuar amb més sentit comú i, en molts casos, fa que fins i tot baixin en intensitat, si és necessari. Està bé posar nom a les emocions per diferenciar-les. Diferenciar les emocions i poder-les expressar amb explicacions, amb tots els ets i uts del que sentim, també ens ajuda a avançar en aquest sentit. Expliquen els estudiosos de les emocions, en general, quan ens les deixem sentir, es fonen més aviat i passen a ser de més curta durada. En canvi, quan no les escoltem, lluiten per sortir en forma recurrent i llavors és quan poden generar pensaments i emocions secundàries que són més difícils de gestionar i d'identificar. Les emocions ens acompanyen sempre. Per això, a més d'aprendre a gestionar, és molt important treballar-les i treballar també sempre que calgui la resolució de conflictes per tal de que no provoquin ni generin malentesos. Escrivia Pascal: el cor té raó, té raons que la raó no entén.
I què vol dir exactament diferenciar les emocions més primàries de les altres més secundàries? Què vol dir això?
Diferenciar-les ens ajuda a saber que les podem classificar, depenent de la seva naturalesa. Podríem dir que hi ha les que anomenem primàries, que són les bàsiques, les universals, innates, i donem resposta immediata als estímuls i tenen la funció de protegir-nos, connectar amb les altres persones, per exemple, l'alegria innata, la sorpresa, la por, el fàstic. En canvi, hi ha les emocions més secundàries. Podríem dir que són les apreses i que aprenem més tard, normalment després dels 2 o 3 anys, depèn de cada persona, com la gratitud, la vergonya, la gelosia, l'orgull, la culpa. I també tenim les emocions que em podrien dir que, a més, són positives i que ens ajuden a créixer, a connectar-nos, a aprendre i a passar-ho bé. A passar-ho bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. També ho són l'alegria, l'entusiasme, l'esperança, l'amor. I també n'hi ha de més negatives, com la frustració, la ràbia o la tristesa. De fet, cap d'elles és ni millor ni pitjor, com dèiem abans. No són ni bones ni dolentes, ja que cada emoció ens pot ser útil i aprofitable si la sabem escoltar bé, és clar.
De fet, el que segurament volem els adults és que els infants i els joves puguin arribar a gestionar com més bé millor aquestes emocions i que actuïn per resoldre els conflictes autònomament. És aquest el propòsit, no?
Sí, oi tant. I per fer-ho, el paper de les persones adultes és clau. El nostre rol ha de ser sobretot d'acompanyants, de mediadors, sense jutjar ni decidir les conseqüències. De fet, podem seguir alguns passos senzills que poden ajudar. Posem exemples. Ajudar a tranquil·litzar-se, acompanyar-los perquè expressin com se senten. Un altre. Facilitar que puguin reconstruir de manera serena i sencera tot allò que ha passat o que se senten amb el que passa, tenint en compte tots els punts de vista, no només els seus. Ajudar-los a que responguin en què podrien haver fet allò d'alguna altra manera, o, si és el cas, en què s'han equivocat. No pas per sancionar-ho, sinó per millorar-ho, sobretot per millorar-ho. Un altre d'important, vetllar entre tots perquè trobin ells mateixos la millor solució. Les solucions als problemes que ens plantegen només seran bones i efectives si satisfan totes les parts implicades i si reparen, en cas de que s'hagi de reparar el mal que s'ha produït. I això també és molt interessant. S'ha de reparar.
El treball en educació, per tant, emocional, ens pot ajudar a poder evitar els conflictes.
Per prevenir qualsevol conflicte és important aprendre a comunicar-nos, que no és fàcil per a ningú. Davant de qualsevol situació difícil en què ens trobem, les persones podem mostrar diferents estils i maneres de comunicar-los. Per exemple, hi ha gent que ho fa de forma més agressiva, cridant o a vegades fins i tot agredint. D'altres, en canvi, sembla que s'inhibeixin, callant o fugint. En canvi, hi ha una manera més assertiva, que és, com hem dit, escoltant, dialogant o parlant amb tranquil·litat i amb temps, sobretot amb temps. Tots sabem que els dos primers estils que hem compartit no ajuden a solucionar el problema, sinó que normalment l'agreugen i a vegades el fan més gran i que les conseqüències poden ser molt negatives, mentre que l'assertivitat té per objectiu cercar solucions que satisfacin a totes les parts i a tots els implicats. Aquesta frase feta de parlant la gent s'entén, moltes vegades és molt encertada.
I les emocions determinen tant en els petits com en els grans, els estats d'ànim?
L'estat d'ànim és un estat emocional o psíquic que roman durant un període més o menys llarg. De fet, els estats d'ànim normalment venen determinats per una causa o un esdeveniment i es diferencien de les emocions perquè són menys específics i a vegades fins i tot menys intensos, encara que poden ser més llargs i més duradors. Seria un sentiment de fons, l'estat d'ànim, que persisteix en el temps. En altres paraules, l'estat d'ànim podria representar el to sentimental d'una persona i del seu humor. De fet, el seu nom, estat d'ànim, ja és un estat, és a dir, una forma d'estar, de sentir-se. Segons alguns psicòlegs, els estats d'ànim són relacions entre dues variables, com l'energia i la tensió. D'altres tenen també altres teories en aquest aspecte. El que sí estan d'acord és que un estat d'ànim positiu facilita la resistència a algunes temptacions, com poden ser les alimentàries poc saludables, de menjar molts dolços o altres aliments, entre altres, i ajuden a crear més bones relacions interpersonals i socials. Dormir bé, un altre, mantenir una alimentació equilibrada, tenir un estil de vida actiu, dedicar temps a fer coses que ens agraden, tenir bones relacions amb l'altra gent, disposar de bon humor, ajuden a mantenir un estat d'ànim positiu. Expliquen que les emocions poden ser contagioses i que segons amb qui et trobes o com et diu les coses, et pot fer sentir d'una manera o d'una altra. S'encomanen les emocions i és ben bé així. En un procés inconscient que les persones captem les emocions dels altres. Fixem-nos en un parell d'exemples. Si tu trobes que vas a portar un paper a una oficina i resulta que la persona que t'atén es mostra malagradosa i mostra un comportament poc agradable, marxem d'allà ben encongits. I, en canvi, si trobem que en el mateix lloc hi ha una persona correcta i amable, amb un to de veu agradable i una expressió de cara somrient, marxes d'allà més content i et fa sentir potser millor de com has entrat. Ja veus que s'enganxen, sí, s'enganxen. Un altre exemple és un de ben fàcil que tots hem comprovat, com és un riure amb ganes d'una persona que tens al costat. També pot ser contagiós. De fet, els líders emocionals, com poden ser els pares i mares, avis, àvies, mestres, professors, els caps d'una empresa, poden transmetre o bé calma, confiança, entusiasme o males vibracions al grup, segons la manera de comunicar-se i dirigir-se cap a les altres persones. I això pot tenir repercussions en molts sentits i a nivell emocional també. Per això és tan important tenir ben clar amb qui ens relacionem i com potenciem les relacions positives de la gent amb bon tarannà, les que ens aporten bon fer, tant en els centres educatius com a les cases o a la feina, perquè tenen un efecte multiplicador. Fixa't, un somriure autèntic, encara que petit, pot influir enormement en el to emocional cap a una altra persona i pot donar peu a un altre somriure. I això ajuda a crear connexions positives i més segures. De fet, la consciència emocional també s'entrena. Per això, triar bé els teus rituals emocionals, com poden ser una bona música, converses amb persones que et donin pau i confiança, rodejar-te d'altres emocions positives, són molt importants per després poder viure-les i compartir-les de manera quotidiana i de forma natural.
Ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar a un altre dia, a una altra temporada, ja, Carme. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar de l'educació emocional, la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
Sí, a més, com sempre, com en cada pupitre, també ens hem servit d'articles, investigacions, conferències i lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i de la psicopedagogia. Entre d'altres, podríem anomenar l'Eva Bach, Agnès Bellver, Guiomar Manrique, l'ICSTEC, l'Educació Emocional, la Viquipèdia, el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions del xat GPT. I, com sempre, també ens han servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat a les aules i als centres i que estan encara de l'Educació de Catalunya.
I acabem el pupitre d'avui, al darrer d'aquesta temporada, amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui deixem escrita a la pissarra una frase d'en Rafael Vizquerra, que ens recorda que l'educació emocional és la millor prevenció davant de molts problemes socials.
I amb això ho deixem, Carme. Moltes gràcies per tot.
Sí, gràcies a la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió que amb tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Ens apuntem aquesta idea que llançava la Carme Ortoll i aviam si el curs vinent li donem forma. Moltes gràcies, Raimon i Carme, per haver-nos acostat a aquest pupitre, aquestes lliçons que ens ha donat la Carme Ortoll amb el seu tarannà i el seu bon fer. Ara us deixem amb un parell de minuts de publicitat, el butlletí de les 11, i seguim amb el Català al carrer. Avui regalem 3 llibres.